com un globus també s'infla el cor. En dies esplèndids quan s'omple d'amor. Sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos. Arriba a fer-se tan gran que fa por.
Osval Aulèstia, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Osval?
Pues dret.
Tu vas conèixer Pablo Picasso?
Conèixer? No sé per tu el que significa conèixer-lo. Ara, entre el 66 i el 68, no me recordo exactament, el meu pare em va portar al seu estudi allà a la Costa Azul. I va atendre el meu pare durant mitja hora, ens va donar, encara me recordo, un vi i una, ara no sé dir-ho en català, achugue, anchoa. I me recordo, encara com si sigués avui en dia, el seu comentari. Si les anchoes valguessin com el caviar, les anchoes substituirien el caviar perquè són molt millor.
T'ha interessat mai Picasso com a artista?
En una certa època de la meva vida, sí.
L'has pintat molt?
Pintat no és el terme adequat.
De seguida hi entrarem. La Malengual és conservadora del Museu Picasso entre el 2007 i el 2021, és experta en Picasso, i avui ens acompanya també a la Fundació Palau i Fabra, a Caldes d'Estrac, al Maresme, juntament amb l'Osval Aulèstia, amb dos perfils una mica diferents. Què tal, Malen, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Tota una vida dedicada a Picasso, en el teu cas, no?
Pràcticament, sí, sí.
Com el definiries com a artista?
Bueno, per mi és l'artista del segle XX, per mi és el més gran. Una persona capaç sempre d'anar a caminar cap endavant, no copiant-se mai a si mateix, sempre avançant, sense canviar, però sempre mirant una mica cap enrere, cap el que ell havia fet i el que havien fet els anteriors. Per mi això és la definició de Picasso.
Jo no estic d'acord amb ella.
Per què?
Perquè ell el que sí que va ser va tindre la capacitat de veure el que feien els altres i després apropiar-s'ho ell, sí.
Que és exactament el que he dit jo amb unes altres paraules.
Ah, perdona, no t'havia entès.
És fàcil falsificar Picasso, Osval?
Segons quina obra. Però, en general, tota la seva última obra és tirada. Tirada vol dir facilíssim.
Passejant per aquesta sala de la Fundació Palau i Fabra a Caldes d'Estrac, em crida l'atenció aquest primer dibuix, no? Que és una dona asseguda de Picasso que posa del 1900 llapis i pastel sobre paper i hi ha una signatura tachada i posa fals en francès. Clar, som davant d'un quadre que és fals?
No vol dir exactament això. Vol dir que la... A veure... El gènere humano és el que és, ho entens? Tot el que val diners es falsifica. És molt normal que la peça pugui ser bona i en el seu moment van necessitar una firma per poder vendre's, per revaloritzar-ho, etc, etc.
Malena, explica'm la història d'aquest dibuix.
Algunes obres de Picasso que va deixar sense firmar, després de molts anys van aparèixer al mercat signades. Això és fàcil de comprovar, per exemple, perquè hi ha un catàleg raonat que va fer el Christian Cervós, amic de Picasso, en el qual surten reproduïdes en blanc i negre moltes de les obres de Picasso, no totes, òbviament, perquè no les coneixia totes, i trobem en aquest catàleg obres que no estaven firmades i que després en el mercat han sortit firmades. Això vol dir que la persona que la tenia doncs, bueno, va trobar que si estava firmada tindria un valor més important que si no estava firmada. Segurament ve per aquí aquesta línia.
Podria ser, Osval, que en alguns museus del món hi hagin obres falses sense que el museu ho sàpiga?
Jo no puc parlar dels altres, això de, puc parlar de mi. Però per els coneixements, l'experiència que he tingut i els anys que m'he mogut en aquest món, jo pots jugar-te la vida que sí.
I estàs d'acord, Malen?
Jo no conec obres falses en els museus, en el tot cas, si hi ha alguna obra falsa i els conservadors dels museus se n'adonen, ràpidament la retiraran. En aquest moment la meva memòria no atina a recordar cap obra falsa de Picasso que estigui dins d'un museu.
El que passa és que en el moment en què es reconeix que una obra és falsa, perd tot el seu valor. Aleshores, qui vol perdre tot el seu valor d'una obra?
Ningú.
No, però els museus sí que són seriosos i que ha passat en altres casos, no de Picasso, però sí que s'han trobat obres d'altres artistes que han vist que eren atribuïdes o que no eren... de l'artista que es donava i ràpidament s'ha canviat d'atribució. I puc posar exemples com el Museu del Louvre. El Museu del Louvre tenia un Velázquez, estava atribuït a Velázquez, es pensaven que era un Velázquez fins havent entrat al segle XX, van veure que no era un Velázquez i ara diuen taller de Velázquez. Això és l'obligació i la costum dels museus.
Osvald, de què rius?
De lo que diu ella, no, però... No podem tindre la mateixa opinió. Ella és una persona sèria i jo no ho sóc. Però pel que m'he donat compte, també ella creu en aquest ser humà. A mi la vida que he portat, les relacions que he tingut, les circumstàncies que he viscut, no opino igual que ella. I els colors ens pintin.
Sempre em sembla que el cel cau com s'aguanta sol a dalt. A l'hora de falsificar o pintar un Picasso, ja sé que pintar no és la paraula, però la farem servir una mica.
Molt bé.
Què s'ha de tenir en compte? Perquè jo t'he sentit dir alguna vegada que és molt important posar-te a la pell de l'artista, no?
Sí.
Aleshores, en el cas de Picasso concretament, què tindries en compte?
Tindrien...
Posem un condicional.
El més important tindre algú al costat que és capaç de crear la història d'aquella peça. No la tècnica, no la qualitat de la peça, sinó tindre els coneixements necessaris que aquella obra vingui apujada. Perquè, com ja ho hem comentat alguna vegada, el més important no és l'obra, és d'on ve l'obra. Si tu tens els coneixements, les relacions que aquella obra pugui estar apujada en una història amb personatges verdaders, doncs aquella obra podria convertir-se en autèntica.
En el cas de Picasso, els últims anys, és evident que les últimes dècades ha estat elevat a la categoria de mite, però han anat apareixent aspectes foscos de la seva biografia, no? Ara que s'està celebrant també el 50è aniversari de la seva mort, entens aquesta cultura de la cancel·lació d'algunes veus que diuen que era un personatge fosc, fins i tot maltractador, molt masclista?
A veure, jo no crec en la teoria de la cancel·lació en cap cas, perquè llavors no podem rebutjar la nostra història passada perquè hauríem de cancel·lar tota la història, perquè tots els personatges que han passat a la història tenen el seu passat fosc, investigadors, reis, compositors, músics, Mozart, tots, no sé, vull dir, que no estic a favor de la història de la teoria de la cancel·lació. Picasso era un personatge nascut en el segle XIX, amb una educació del segle XIX. Per tant, a mi jutjar els comportaments de la gent amb la nostra perspectiva se'n fa una mica perillós, per lo mateix, no? Perquè hauríem de jutjar a tothom que ha passat per la història del segle XX. Òbviament, Picasso era una persona molt potent i amb totes les seves contradiccions. Jo només puc recordar una frase que va dir una de les seves dones, que encara és viva, té 100 anys, François Giraud, que una vegada li van preguntar per aquest tema, no? Si, bueno, com era la vida amb Picasso, si realment havia sigut tan espantós, i tal, i ella va dir Picasso era el sol, i qui s'acosta al sol es crema. Doncs jo coincideixo amb ella una mica.
Tu què en penses, Osvald?
Que jo som un por, jo el que penso, normalment el que penso són tonteries. El que puc dir-te, això sí que t'ho puc dir, és que jo també sóc artista. No seré genial com Picasso, ni molt menys. I coneixo que aquest ram, la majoria dels artistes que he conegut o que coneixo, i mirant-me a mi mateix, tenim un ego desmesurat. Vull dir, ho seria altres termes, que són molt més duros, no? Diria que jo ho trobo bastant normal que perdem la capacitat de... Aquest gran artista no s'avassalla, i potser èticament, moralment, socialment, no complamos con los cánones de la Iglesia.
Creieu que Picasso a les parets de casa seva hi tenia exposats alguns dels seus quadres o tenia pintures d'altres artistes?
Jo solament puc parlar de lo que he vist.
I què vas veure?
Que tenia una col·lecció per morir-se.
Seva o d'altres?
D'altres. Quan dic per morir-se, ho tenia tot. Tot.
Què tenia?
Tenia Braque, tenia Gris, tenia Chagall, tenia Cézanne, tenia tot, tot, tot ho tenia a les parets.
Menys un Picasso.
Bueno, l'anècdota que li va explicar al meu pare va ser una, que ell no tenia diners per poder permetre's tindre un Picasso. Això és totalment cert perquè ho han escoltat les meves orelles. He aquí aquest ego de personatge, que a mi també m'hagués agradat dir la mateixa contestació que va donar ell, de dir, no, no puc tindre un os a les parets.
És massa car.
És massa car.
Malent.
Bueno, jo no he tingut la sort de conèixer Picasso ni d'estar a cap de les seves cases, però sí que he vist moltíssimes fotografies de les seves cases. És cert que Picasso tenia una col·lecció esplèndida d'obres d'altres artistes que ara es poden veure al Museu Picasso de París, perquè totes estan allà, i que en molts casos eren intercanvis que s'havien fet els artistes entre ells. I si tenia Matisse, tenia Dalí, tenia Braque, tenia Cézanne, que no és un intercanvi, òbviament, perquè no es van conèixer, però en molts casos sí que eren intercanvis, hi ha una col·lecció fantàstica. Però, mirant les fotografies de les seves cases, veiem que Picasso no és que tingués les seves obres penjades a les parets, perquè no les penjava, les tenia per arreu, pel terra, amuntonades unes amb les altres. No? Llavors, les seves cases sobretot, eren els seus magatzems. Picasso no feia distinció entre casa i estudi. Per tant, a casa seva estaven totes les seves obres.
A tu, Osvald, t'agradaria tenir un Picasso penjat al menjador de casa teva?
Jo me'l vendria, el primer que faria. Bueno, potser faria abans una còpia per vendre-me'l dos vegades.
Tu quan falsificaves Picasso, Osvald, només ho feies per diners?
Solament per diners.
Un falsificador només valora un artista pels diners que dona?
Jo no puc parlar dels altres. La satisfacció de poder imitar un quadre del Picasso a mi no m'ha produït mai plaer. Mai. M'ha produït plaer viatjar, tindre dues roses amb uns clars al meu costat, convertir la noche eterna, etc, etc. Però falsificar l'obra d'un altre artista no m'ha donat mai plaer.
Segurament és més saludable pintar que no tot això que m'expliques.
Ah, podria ser molt més saludable, estic contentment, però don menys plaer.
En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir.
Mira, aquí veig, Pablo Picasso, Pomes, 1945, per tant, just acabar...
La guerra...
Tinta xinesa i aquarel·la sobre paper quadriculat.
Com sabeu, de Picasso i hi ha milions d'exposicions. Picasso i la cuina, Picasso i el paisatge, Picasso i tal. Sempre hi ha moltes. Però aquesta va ser molt interessant perquè es presentaven una sèrie d'obres poder no tan conegudes o un fil conductor no tan conegut de Picasso, no? Que era aquesta aproximació amb els aliments, que sobretot hi ha un moment molt important que és durant la guerra i just després de la guerra. I per què? Perquè això que ens mostra l'escassetat d'aliments és el que li va provocar, no?, a intentar representar el poc que tenia. No? I aquí ja veiem, està com al final de la guerra, que ja hi ha una explosió d'alegria, no? Que ja hi ha color, hi ha hi ha fruites, hi ha poma, llavors això simbolitza una mica, però la guerra ha acabat, no? Tornem a tenir menjar de colors, perquè realment durant a París doncs, va haver-hi molta escassetat d'aliments i Picasso ho reflecteix en moltes obres, sobretot de l'any 43-44.
Què t'han semblat les pomes?
A veure...
És difícil pintar aquest...
No, per sisplau, siguem serios.
Per això t'ho pregunto, això és senzill de pintar.
Home, siguem serios. A diferència de la senyora, que l'he vist molt culta i preparada i que fa un discurs molt interessant, jo no escolto mai el discurs. Jo solament veig l'obra.
I què et sembla aquesta obra? Tercera vegada que t'ho intento preguntar.
Què em sembla? Em sembla que... No m'agrada opinar sobre l'obra d'altres pintors. Ho trobo de mal gust.
Vinga, Osvald, intentem-ho.
Bueno...
Senzill, fàcil.
Bueno, és una obra menor del Picasso, sí.
Una obra menor?
Sí.
I què seria una obra major del Picasso?
Bueno, aquí la senyora ens podria fer un elenco de tot el període del cubisme i de tot el que va fer el gran mestre. Sí, sí. Però, i acabo, com la majoria dels artistes, quan arriben a una certa edat, la seva obra es converteix en molt mediocre.
I estàs d'acord, Malen?
No del tot. Jo crec que realment sí que hi ha obra major i obra menor en el cas de Picasso, igual que en d'altres artistes. I, evidentment, pensem que Picasso considerem obres d'art dibuixos que hi feia sobre les estovalles quan estava menjant, no? I també agafava una servilleta i la retallava amb els dits. I nosaltres, els historiadors, i tot actualment ho considerem una obra d'art. Picasso segurament era un joc el que estava fent. Llavors sí que hi ha obres majors i obres menors. Obres majors de Picasso? Bueno, hi ha moltíssimes, clar, no puc fer aquí un llistat perquè no em cabria. Pensem que a Picasso tenim inventariades unes 50.000 obres, o sigui, entre majors i menors. És molt difícil. Ara, jo no estic d'acord amb el que ha dit l'Oswald, de que quan es fa gran va perdent qualitat de seva obra, perquè tenim obres de Picasso de ja molt gran, amb 80 anys i quasi 90, que tenen una qualitat i una força extraordinària i que sembla mentira que les hagi fet un home tan gran, no?
Era comunista, no?
Es va fer comunista. Es va fer comunista...
Explica'm la història, Malen, i després l'Osvald a veure què...
Bueno, Picasso, el seu compromís amb la política, sobretot la política, entra a partir de 1936, no?, amb la Guerra Civil.
I, de fet, es mor 2 anys abans de la mort de Franco.
Sí, ell va dir que no tornaria. Però ell entra a la política, a la política d'esquerres, bueno, la seva ideologia d'esquerres a partir de l'any 36, sobretot per, no parlaria d'influència, però sí sobretot per l'amistat amb una de les seves companyes, Dora Maar, que eren bastant d'esquerres, i del poeta Paul Éluard. Quan es talla la Guerra Civil, ràpidament es posiciona, com tothom sap, inclús el van fer director del Museu del Prado, que no va venir mai a Espanya per agafar el títol, però realment l'any 37 el govern d'Espanya, el govern republicà, li demana col·laboracions, no?, com serà el Guernica, i també Picasso fa aquesta sèrie de gravats que es diuen Sueño i mentira de Franco, que la intenció era, si veieu, estan com quadriculats, era per ser tallats i venuts per ajudar els republicans. En el segon gravat, que són 4 vinyetes, les últimes 4, es veu molt bé ja que és just el moment en el qual Picasso ha començat a fer el Guernica. El Guernica és l'obra que Picasso es posiciona políticament, però també és l'obra que el llença a l'estrellat màxim, no? O sigui, fins a aquell moment Picasso era un pintor molt famós, però és a partir del Guernica, que és un pintor famós internacionalment. No?
Què et sembla el Guernica, Osvald Aulèstia?
Que és una gran obra.
Aquesta t'agrada?
Sí.
Per què arrufaves el nas quan dèiem que Picasso era comunista? No t'ho semblava gaire de comunista?
No. Bueno, per mi Picasso no ha sigut mai comunista. No ho pot ser.
Per què?
Perquè no fem bromes, sisplau. No fem bromes.
I tu, de comunista, què n'has tingut?
Potser, potser algun amic que he tingut pintor que era comunista. Sí, és el màxim que he arribat.
Com és que molts dels treballs de Picasso no estan signats?
Bueno, i no firmava moltes temporades, no firmava perquè no tenia importància. Molts dels treballs de Picasso no eren per ser venuts, eren per ell. Se'ls quedava, no? Per exemple, durant l'època del cubisme, ni Braque ni Picasso firmaven perquè la firma distorsiona l'obra d'art. Moltes vegades estan firmats o al revers o posteriorment.
Una obra sense firmar té el mateix valor que una obra signada?
A veure, és una pregunta que té d'anar al tanto en contestar-la. Vull dir, realment té de tindre el mateix valor tant si és firmada com si no. Per motius de mercat, és normal que l'obra firmada tingui més reconeixement o es pugui aconseguir un preu més elevat que no si no està firmada.
A més, el valor és molt relatiu. No de què estem parlant, de valor de diners o de valor dins de la història de l'art, no?
No, jo parlo solament de valor de diners.
Pues de valors de diners, si està firmada, acostuma a valer més, que no vol dir que valgui més.
Mira, el quadre de Picasso que s'ha venut per més diners és Les dones d'Alger, que es va vendre per 179 milions d'euros.
Pues quina sort el que ho hagi comprat.
O el que l'hagi venut també deu tenir sort, no, Osval?
Bueno, jo tinc una opinió. A veure, conèixer una mica el mercat. Jo conèixo el que és la merda del mercat. El conèixo perquè hi he estat fins aquí.
Com pot ser que una obra valgui 179 milions d'euros?
Perquè ara... Esclar, hi ha coses que no són políticament correctes, però jo te les explicaré. Quan ja no dic sempre, dic que passa alguna de les vegades que perquè aconseguir posar l'obra de l'autor, un grup de gent que té molts milions en obra d'aquest pintor la poden portar a les grans subhastes com Sotheby's, Christie, etc. Les posen sobre el mercat i són ells mateixos, el trus que tenen tanta obra d'aquest autor que el fan pujar. És un negoci extraordinari.
No tot el que brilla és or, ni tot el que diguin cert. Què va?
L'obra gràfica del Picasso està totalment prostituïda. Perquè, esclar, fotre un linòleum o fotre algun gravat, avui en dia, amb les tècniques que hi ha avui en dia, i normalment encara els linòleums perquè es fotien papers especials, però tot el que és els gravats de les últimes seva època que feia servir un paper que es trobava en el mercat com la mateixa marca l'aigua, s'han fet còpies fins a l'infinito.
Digues,
sí,
Malen.
Però les còpies es detecten. Les còpies d'un gravat es detecten.
Això ho diràs tu que es detesten.
Això
ho diràs tu que es detecten. Perquè un gravat falten els mecanismes necessaris per poder dir si és fals. Perquè si el paper és igual i la tècnica del gravat és tan senzilla que, és clar, no és una obra que es necessiti molts coneixements per reproduir-la.
Per reproduir-la, sí, per fer-la sí que es necessiten molts coneixements, i més quan en el cas de Picasso, que es considera juntament amb Goya i Rembrandt els millors gravadors del món,
però,
de tota la història.
No diguis que reproduir un Picasso costa, sí, un gravat del Picasso. Costa.
Reproduir...
Sisplau, home.
Reproduir no costa, però fer un original sí, perquè a més a més...
No, fer un original no cal, ja el tens en l'original.
Digues.
Com no el tens que copiar?
Malen, què en penses de la gent que ha dedicat la seva vida a falsificar obres de grans artistes?
Bueno, jo no estic legitimada per parlar d'això, no? Jo, cadascú amb la seva vida, que faci el que vulgui. realment s'ho fan bé i ens enganyen, pues, està bé.
Creus que és fàcil enganyar?
Depèn. Jo crec que a mi en Picasso no m'enganyarien, crec. Però sóc persona, per tant em puc equivocar. Amb altres artistes no tinc prou coneixements per saber-ho.
A tu t'era exactament el mateix falsificar un Picasso que un Dalí, que un Gauguin, que un Van Gogh?
Quan uses el terme falsificar, jo no estic d'acord amb tu. Perquè falsificar és més important de com tu ho vols desentendre. Realment el que falsifica l'obra, i com ja t'he dit abans, és aquell que fa possible que l'obra sigui creïble.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
Tu, Osvald, veig que t'has fixat aquí amb la Celestina, aquesta dona despullada.
Sí. No, és la Celestina, una de les obres més un dels gravats més falsificats que jo n'havia vist a Millares.
Aquest l'has falsificat tu alguna vegada?
És el que estava mirant. Ah, si l'he falsificat...
O mirava si, era, mirava si era teu?
Sí, mirava a veure si era... si no era bo. M'entens? Però és que la firma de Picasso és tan senzilla, tan fàcil, tan... que és bastant difícil reconèixer-ho per la firma.
Però abans hem comprovat com que la firma no sigui seva no vol dir que el gravat no sigui seu.
Però en gravar, en una peça multiplicada, en una peça multiplicada, esclar, nunca se sabe.
Malin, aquests dies commemorem el 50 aniversari de la mort de Picasso. Creus que el pas del temps li ha donat el tracte just a l'artista?
Jo crec que sí, jo crec que és un... Per mi, ja sempre ho he explicat, que per mi és el millor pintor del segle XX i jo crec que sí que se li ha reconegut. Inclús al final de la seva vida, que no se li entenia, no se li entenia molt bé el que estava fent, i ja tothom pensava Picasso ja es repeteix, Picasso ja està gran i tal, ha sigut uns anys després que se li ha reconegut la força i l'energia i la renovació de l'art que estava fent amb les seves últimes obres. O sigui, jo crec que en aquest moment Picasso està... des del punt de vista artístic, al seu lloc, on hauria d'estar.
Osvald, per tu quin ha estat l'artista més important del segle XX?
Jo puc dir-te quin artista a mi m'ha entusiasmat més.
Quin?
Pierre Mondrian.
Pensava que diries Osvald Aulèstia.
No, ni absolut. Per ser realment sincer, quan contemplo la meva obra, em produeix plaer, també, eh?
Malin Gual, conservadora del Museu Picasso entre el 2007 i el 2021, experta en Picasso, moltes, moltes gràcies per haver-te prestat a jugar amb l'Osvald Aulèstia. I Osvald Aulèstia, fins la propera.
Vale.
Cuida't, descansa.
Espero que ja sigui propera. I si no hi ha propera, que sigui per culpa teva.
Salut.
Igualment.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.